11 i 13 minuts del matí, comencem aquesta tercera i última hora de programa. Ja és ben cert que Johan Cruyff és tot un personatge. I podem dir també allò de que genera tantes passions com odis, per la seva persona, per com és, pel que diu, ben o mal dit. Avui ens venia molt de gust, com els dèiem fa uns moments, compartir uns minuts amb l'Edwin Winkels. Ell ha estat l'autor del llibre Escoltant Cruyff, la seva vida i el seu futbol en 150 frases. Edwin Winkels, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
També ens acompanya el Toni Muñoz. Toni, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Pitu.
Agraïm especialment que l'Edwin ens acompanyi aquest matí perquè està, com aquell qui diu, recent arribat.
Sí, fer Nadal a Holanda amb la família, que també toca a vegades.
Molt bé.
Amb la neu, el fred, i aquí ens queixem de fred, però no és res comparat amb...
Res comparat amb allò, no?
Amb el 6-0 d'allà.
Sí. I constipat com mitja humanitat, també.
Sí. Però bueno.
Edwin, per què Cruyff? Cruyff és un personatge molt recurrent.
Sí, no, la idea era de l'editorial Cusetania,
sí.
Que vam fer un llibre fa un any d'Escoltant Guardiola,
sí.
Tenia bastant d'èxit i vam pensar de qui podríem fer més un llibre d'aquest tipus, que era escollir unes 150 frases del personatge i explicar-les, no tan sols donar les frases, que això seria molt fàcil, sinó donar una explicació a cada frase. I algú del món del futbol, i vam pensar, clar, algú que ha deixat molt més que aquestes 50 frases és Cruyff. A Holanda, tant a Holanda com aquí, i em van trucar a mi, perquè clar, jo soc holandès i vaig viure l'època de Johan a Holanda també, i a Holanda té un bon grapat de frases històriques també, igual que aquí. Pues, vam decidir d'escollir a Cruyff.
Parla tan malament l'espanyol com l'holandès?
Sí. O al revés, parla tan mal l'holandès com l'espanyol.
Com l'espanyol.
No, o malament. Té la seva manera d'expressar-se. L'holandès, jo sempre dic...
És molt difícil, eh?
L'holandès és molt difícil.
Molt.
Una vegada que l'has après, ja no l'oblidaràs mai. És un idioma, jo parlo aquí, no, ningú entén res. Johan tenia... Jo sempre dic... L'idioma oficial és el neerlandès.
Sí.
Es parla al nord l'holandès, el flamenc, a Bèlgica, i es parla també el cruifià, que és el llenguatge de Johan, que va, com ha fet en el castellà, va inventar les seves pròpies paraules, quasi frases dites, refrans, que dius, però com se li coneix això? Però ell és així, i de fet a Holanda s'han publicat un parell de llibres, tant sols de frases també de Johan, a l'holandès, que tothom, potser el més conegut a Holanda, és cada desventaja tiene su ventaja. O sigui, tothom
sí,
parla
sí,
Holanda
sí, sí.
De cada desventaja tiene su ventaja, és una frase de Johan, i crec que inclús està a un diccionari oficial i atribuït a Cruyff.
Carai. Quin pes té ara per ara Johan a Holanda?
Bueno, en comparació com aquí, a veure, és un home retirat des de fa molt temps, i ara fa entrenador des del 95, encara que ara ha fet de seleccionador amb la selecció catalana, però això ja és una feina d'un o dos dies a l'any, però té, igual que aquí el periòdico, cada dilluns té a Holanda el seu podi també, que és un diari del Telegraf, i cada dilluns publica també un article, sobretot quasi sempre contra l'Ajax, que és el seu altre club de la seva vida. Té influència encara, ara hi ha hagut una petita revolució a Holanda, a l'Ajax, impulsat per el propi Cruyff, i pot ser que, a diferència com aquí, ell és holandès, i per nosaltres és el deportista holandès més gran del segle passat. O sigui, no n'hi ha hagut tant, ni futbolista ni qualsevol altre esport, un home tan mundialment conegut com Cruyff. Cruyff ho és tot a Holanda, o sigui, ha sigut tot, i encara ara que està retirat, però és un home que si parla, pues,
sí.
I el que has dit abans, o sigui, provoca odis i simpaties,
simpaties.
Una mica de tot.
I aquella capacitat, gran capacitat, jo diria, de, ho deia Sara fa uns moments, de canviar les coses des de fora, no estant a dintre.
Sí, És el que se l'ha criticat també a vegades. Un poc ahir va parlar molt de la selecció de holandesa i molta gent d'Holanda diu pues, perquè mai t'has fet càrrec de, sí, sí, de la selecció, ell mai ha sigut seleccionador. I la gent l'havia demanat i desitjat. Jo el llibre explico algunes raons. Dues vegades estava molt a prop, el 94, 98, o 90, 94, de ser seleccionador, i a última hora es va retirar. I diu, per culpa d'altres, clar, sempre...
Sí, la culpa és dels altres.
Sempre la culpa dels altres. Però ell mai ha assumit aquesta responsabilitat. Ara ja mai ho faria. O sigui, aquest home ha descobert que, des que no estan les banquetes del futbol, els estadis estan molt relaxat, molt tranquil, guanya igual de calés segurament que abans, o inclús més, encara que tots calés siguin per la seva fundació, però viu molt tranquil i tampoc ja ara no té cap raó ni desig de tornar a dirigir un equip o una selecció.
En qualsevol cas, Edwin, parlem d'un personatge peculiar, eh?
Sí, sí, clar.
Com dèiem abans, per lo bo i lo dolent, no?
No, i clar, jo soc holandès també i a vegades has de defendre. A veure, ja sabeu, jo prefereixo un tipus com Cruyff, com per exemple Van Gaal, que va donar bastant mala impressió a Barcelona per la manera de ser. Ell diu, ara, mira, just ahir vaig veure una entrevista de Van Gaal a Holanda, que està molt, molt a gust a Alemanya, al Múnich.
Sí.
Dius, jo soc més alemany, jo sempre ho havia dit. O sigui, Van Gaal semblava molt més alemany, el disciplina, etc.
Pel caràcter, bàsicament, sí.
Però Johan Cruyff era un personatge, clar, era polèmic, sobretot en aquella època del Barça, que hi havia nunistes i cruyffistes, sempre hi havia... les discussions, o sigui, mai hi havia pau a Can Barça, inclús que l'equip guanyés 4 lligues seguides, la primera Copa d'Europa. Jo crec que això, que ens hem de quedar amb aquestes coses, que va començar des de l'any 98-91 de transformar una mica el Barça en guanyant, que abans no es guanyava un cop cada 14 sí, sí. anys, més o menys, una lliga, que va canviar la filosofia de futbol. Guardiola encara ho agraeix, per exemple, després del 5-0 al Madrid, sí. Guardiola va recordar a Charlie, Reixac i Cruyff, van ser els ànimes de tot això, i jo crec que ell sí que ha contribuït, encara que parlant li pots odiar o no sé què, però com futbolista, tant com futbolista com entrenador, jo crec que ha significat moltíssim per al Barça. Jo crec que és per la confiança de la gent de Catalunya en general.
150 frases, sí. Probablement podrien haver estat unes quantes més.
I tant, sí, no, he tingut que...
Però frases, Edwin, que diguem-ho així, han sentado càtedra.
Sí.
El famós gallina de piel, el paloma no hace verano, el momento dado...
Sí, hi ha, el llibre hi ha 5 capítols.
Com està estructurat el llibre?
Pues, són 5 capítols. Sí? Un està dedicat a les frases que tu acabes de dir, que són... Cruyff, el que sabe de todo, incluso de idiomas... Jo dic en castellà perquè jo vaig escriure en castellà, el passat llibre està en castellà i en català, es pot comprar, que és, o sigui, totes les seves pífies, diguem, o invents de l'idioma, tant l'holandès com el castellà. El català no va parlar mai, o sigui que això queda exclòs. Però també és una mica un llibre autobiogràfic, un capítol dedicat a la seva vida, la seva família, parlant de Déu, parlant de fumar, de la seva salut. Recordem que va tenir sí. un atac de cor el 91, que li va canviar també una mica el xip, li va recordar molt al pare, que just a la mateixa edat va morir per un atac de cor, i tenia sempre molta por, moltíssima por, que moriria també sobre els 44 anys, i quasi mor. I explica ahir al llibre que, bueno, just perquè passava davant d'un hospital, la seva dona li va portar a l'hospital i li van salvar la vida, quasi. Després hi ha uns capítols dedicats sobretot al futbol, clar, la seva... filosofia futbolística, la típica que sabem tots, has de tenir la pilota, si no pots guanyar, o sigui, tens la pilota, arriba el nou té
que corri la pilota, no el jugador.
Clar, és com està jugant el Barça ara, és com pensaria tothom, però no tothom ho aplica, o sigui, sobretot la filosofia futbolística de Johan sembla molt clar, però sempre ha sigut la mateixa, perquè jo he trobat frases de l'any 67, quan ell tenia 18 anys i ja parlava d'això, diu, el futbol és per al público i hem de jugar atractiu i a l'atac i sense tants defenses, i això sempre ha mantingut ell al llarg dels anys el mateix estil, la mateixa filosofia, I després hi ha uns capítols, un capítol dedicat al, al, sobretot al Barça, el que diu, el que pensa del Barça, de l'Ajax també, que són els seus dos grans clubs de la vida. O sigui, es parla molt de futbol, però jo crec que també és un llibre una mica biogràfic, amb moltes dades que gent d'aquí, la gent que l'ha llegit, desconeixia de Cruyff. O sigui, a mi m'estranyava, per exemple, a Holanda s'han publicat, jo tinc a casa uns 20 llibres de Cruyff al llarg dels anys.
Clar, no, de llibres de Cruyff se n'han escrit uns quants,
però a Catalunya, a Espanya, quasi res. O sigui, aquest és el quart llibre des del 72 que es va publicar el primer, quan va arribar, just ell arriba com jugador al 72, li van fer un primer llibre i després han aparegut tan sols dos més, i ara aquest és el quart llibre de Cruyff. Jo vaig trobar que faltaven moltes dades biogràfiques en aquells llibres, i aquí hi ha inclòs moltes anècdotes de la seva vida, de la seva carrera futbolística, moltes coses d'Holanda, clar, jo com holandès, pues, i amb els llibres que tinc i que he aprofitat llegir i utilitzar coses d'aquells llibres, pues surten moltes coses que la gent no sabia de Cruyff.
Cruyff és un extrem i Van Gaal és un altre?
Sí, bueno, els dos, per començar, els dos són entrenadors de futbol. Bueno, eren jugadors de futbol, entrenadors de futbol. Que això ja és un món a part. Doncs, estan dins del seu món. Jo soc periodista i nosaltres sempre ens hem variat amb entrenadors, perquè, clar, opinions contraris, tot i que ho sap, doncs, tu dius una cosa, ells no estan d'acord, s'antipen, sempre tens les discussions. Però dins de tot això, jo crec... Cruyff és, diguem, l'home de la pràctica, i Van Gaal era l'home de la teoria, encara que era bon jugador, però no tan bon com Johan. Johan era molt més d'intuïció, improvisació. Van Gaal de la disciplina,
el rigor, sí.
I la gran diferència aquí, crec, Cruyff es va adaptar molt bé, molt ràpid a la vida, a la gent, o sigui, com tractar a la gent. O sigui, tu com holandès, si arribes aquí no pots entrar... aplicar, bueno, amb la teva llei, dient no, això a Holanda ho fem així,
sí, i per tant aquí ho aplicaré, sí.
I Van Gaal ho va fer, i quan va veure que no, que li tenia complicat fer això, pues es va portar 8 jugadors holandesos per aplicar la seva filosofia. Que jo, Cruyff era molt més llest amb això. Cruyff buscava amics entre la premsa també, els alguns podis d'opinió que podien influir, i Van Gaal tenia enemistat amb quasi tothom. O sigui, són, jo crec, dos models d'holandeses molt, molt diferents. Un, crec, Cruyff com jo, inclús, ens hem heretat, ens agrada la vida aquí, i Van Gaal ara que diu que Múnich és una ciutat molt més bonica que Barcelona. Jo puc dir una cosa, jo he estat a les dues ciutats, però Barcelona molt més bonica que
Múnich. Hi ha l'entrenador i després hi ha la persona, és a dir, actuen com a entrenadors i després en el rerefons tenim la persona, és a dir, ja que hem citat Van Gaal i que tu personalment també vas tenir un episodi també molt, molt, molt recordat, no? En aquella famosa roda de premsa.
És a dir, Fox,
Van Gaal és entrenador i és antipàtic i diu tu eres muy malo i aquelles coses, i després quan travessa la porta de l'estadi és completament diferent?
Sí, diuen el que li coneixen, Van Gaal quan vivia aquí, o sigui, venia poca gent al seu pis, a l'apartament al Parc de Mar, però que era un home que l'agradava el Rioja, el vi, tenia els amics, es portava molt bé amb els amics i tot això, però de portes a fora era, o sigui, ja el públic era un personatge diferent. Cruyff, en certa part també, són figures públiques, o sigui, Cruyff és increïble, ell deia sempre, diu, tothom em reconeix, a tothom, a tot el món, o sigui, jo vaig a un poble d'Àfrica i ara pot ser que ja no, perquè ja han passat anys, no? Però abans era, o sigui, ara arribava Cruyff a Swazilàndia i...
Sí, ja coneixien. Sí.
Tan sols Nova York, diu, Manhattan, ningú li reconeixia, però la resta del món... I clar, tenen una vida pública i darrere hi ha una vida privada. Cruyff, per exemple, és molt, molt, igual que Van Gaal, són molt familiars. Cruyff és molt de la família, ho explico al llibre. La família és tot per
ell. Sí, és sagrat.
És la seva dona... les seves dues filles, el fill Jordi, que clar, un dels seus problemes a Can Barça era tenir el fill dins del vestidor, que això no és mai és fàcil.
I el gendre també.
I el gendre, i ja no és gendre, però sí.
Ja no és gendre?
No, des de fa anys.
Ostres,
no.
Jo ara ho desconeixia.
Ja no és gendre de Cruyff.
Desconeixia.
Des de fa molts anys la seva filla Chantal. L'altre dia estava tota la família present, m'han dit, aquí al passeig de Sitges, caminant, Cruyff amb els seus nets, són molt familiars, és un home que a més en el tracte proper és molt agradable, o sigui, és un home que tot i tota la fama que té de tot el món i que sigui un dels quatre jugadors més grans de la història del futbol en general, Maradona, Pelé, Di Stefano, potser, ha sigut sempre un home molt, molt normal i proper a la...
Saps què passa? És que els que ho veiem des de la barrera tenim aquella certa sensació que són personatges poc accessibles, no? És a dir, que hi ha la barrera, no? Tu deies, és el personatge públic, té doncs, que afrontar-se a un dia a dia certament complicat, donar la cara davant dels mitjans, entrenar, etcètera, etcètera.
Clar, no, i el que et passa, clar, si ell va descobrir, o sigui, si tu ets tan famós i tens calés i tot això, se t'apropen molts amics o gent que volen ser amics i que s'enganyen. Cruyff va per tot el que va guanyar a Can Barça amb un representant, Vasilevich, els últims anys, aquí a finals dels anys 70, ell ja volia retirar-se i aquell tipus li va invertir els diners en una granja de porcs a Lleida, en pisos a Manresa, i tot va ser un fracàs i Cruyff va perdre tots els diners i va estar obligat a jugar 7 anys més al futbol. I va descobrir que hi ha gent dolenta, en la seva opinió, i es protegeixen una mica. Tan sols es confien de la gent molt propera. El millor amic de Cruyff és un home que ell coneixia quan tenien 6 anys. Estaven jugant al futbol al petit barri d'Amsterdam on vivien, i encara que és el seu millor amic. Gent sí que clar, amb aquesta vida pública que sempre han tingut, jo suposo que no és fàcil viure-ho també.
I ara una miqueta el Johan assumeix aquell paper del que dèiem ara fa uns moments, no? D'anar fumant petits pals.
Sí, ell és molt pesat amb això. Jo crec que aquí a Can Barça encara tenim una mica de sort, perquè tot i que ell ja no és de la bona de Sandro Rossell, jo crec que va cometre un error, que el primer dia de la seva presidència va dir: mirarem així això de la presidència d'honor, de Cruyff, segons els estatuts i tot això. Jo pensava, deixa-ho en pau i ja miraràs després, no? Però si el primer dia ja marques la distància amb Cruyff, pues tens un problema. Cruyff, clar, és home de la porta, són homes que tenen sopars cada dues setmanes junts, i clar, amb el canvi, pues Cruyff ja tenia, no té la mateixa opinió favorable de la directiva. El que passa, com a l'equip li agrada, com Guardiola és un dels seus protegits, les seves columnes els dilluns al periòdico tampoc són sempre, amb l'equip no són tan crítics, o sigui, és un home sí que es deixa molt influir per l'entrenador. Abans, quan hi era Rijkaard, també era un protegit de Johan, i fa crítiques, però fa les crítiques després dels millors partits, no? L'home diu: mira, ara que tothom celebra el 5-0, jo em poso a la contrària.
Sí.
Això li agrada molt, però per exemple a Holanda, el que acabo d'explicar,
a Guardiola també ho ha fet alguna vegada això, eh?
Sí, el sagrat. Guardiola és molt de la teoria
és que és molt de la teoria del Johan.
Li va aprendre molt. Bueno, Guardiola va aprendre molt de tots, de Van Gaal també, jo crec, de la disciplina, la manera de treballar. Guardiola va aprendre molt a Itàlia, però a l'inici, el tema del futbol i com tractar amb la gent i aquest tipus d'opinions, però eren molt diferents en altra cosa. Jo me recordo quan es perdia, per Cruyff sempre la culpa era dels jugadors, de les vaques sagrades, altra frase que surt al llibre. Koeman, Stoichkov, Laudrup, Romario, diu també el llibre, diu: sempre has de ser molt dur amb els millors, amb els dèbils no, però els millors han de donar la cara, i si no funcionen no t'ho has de dir-ho. Guardiola és tot el contrari. Guardiola protegeix el seu equip, ningú toca, mai parlarà malament de cap jugador de cara públic, i Cruyff deia de tot dels seus jugadors.
Em va sorprendre fins i tot, em sembla que el darrer article que va escriure al periòdico, reconeixent que s'havien equivocat amb el tema Ibrahimovic.
Sí, no, després és molt...
És a dir, aconsellant que Eto'o ja no ha de formar part d'aquell vestidor i que s'ha d'apostar pel canvi, en aquest cas, per l'arribada de
Ibrahimovic. Sí, jo no l'havia vist, estava fora, però... A veure, l'opinió de Johan també varia, perquè el famós cas que va estar en contra de la publicitat de la samarreta, però fa 5 anys, quan estava a la porta, estava d'acord.
Estava d'acord,
sí. És un home que, mira, com sopla el vent, doncs, mirarem a veure...
Diu alguna cosa o una altra,
No? Però sí, no, també, a veure, seria estúpid negar que han comès un error, inclús el propi Guardiola, voler fitxar el Ibrahimovic, que, però mai saps tampoc si un jugador si funciona, pot ser que et sembla bona persona i després arriba i no funciona dins de l'equip que tens, això ja és complicadíssim.
Com és a Fellaini?
Un noi molt tímid, jo no el coneixia, jo vaig anar la setmana passada, vaig estar dos dies amb tema de la presentació, vaig parlar amb ell una estoneta, és bon jugador, sobretot, jo crec que és un noi que ve de molt lluny, que és de pares marroquís, el seu pare va morir molt jove, quan ell era petit, i això, ell, diguem, és la segona generació de marroquís a Holanda, que en aquests moments tenim molts problemes, Holanda hi ha molts problemes amb la joventut marroquina perquè no tenen sortides, no, bueno, tots estan junts als mateixos barris. Jo soc d'Utrecht i on vivia jo, on jo vaig créixer era un barri de nois rossos i tot això, ara és un barri, el 98% d'aquell barri són estrangers.
Sí.
Són guetos quasi que no... Pues, a Fly va sortir això, d'un barri d'així, jugant al futbol, és un exemple per a la joventut marroquina que viu a Holanda, jo pot ser inclòs aquí, jo vaig veure el dia de la presentació molts nanos marroquins, inclòs van vindre de Figueres per a veure a Fly. Pues, pot ser un exemple amb aquests nanos, però sobretot jo crec que és un bon jugador, té un gran disparo que aquí, bueno, pot ser una cosa que falta a aquest Barça, que és quasi perfecte, és un home que arriba i tira des de 20 metres a porteria, que ell ho sap fer molt bé, i clar, no és un titular, però sí que és un jugador que pot entrar per qualsevol jugador.
Home, s'haurà de readaptar, és a dir, a Fellaini ve aquí amb un altre rol que no tenia, evidentment, amb el PSV.
Ah, no, i el futbol és molt diferent. Sí, a Holanda, la Lliga d'Holanda, dèiem sempre de broma la Lliga Mickey Mouse, que no és res en comparació, és el futbol holandès des de fa anys, bueno, van arribar a la final del Mundial, però a nivell de clubs, des de fa anys que no, els clubs holandesos no fan quasi res.
L'última Champions que guanya un equip holandès, si no recordo malament, és l'Ajax el 95, no?
Sí, amb Van Gaal.
Van Gaal,
sí, 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 amb grans jugadors, eren clar.
Anteriorment el PSV també va guanyar aquella famosa... El 88, aquella famosa final de la tanda dels penals, sí, amb el Benfica, no era?
El Benfica, molt bona memòria, sí. I a semis, o a quarts, van eliminar el Real Madrid. Però... I per clar, l'època gloriosa dels anys 70, que l'Ajax va guanyar 3 Copes d'Europa, Feyenoord una abans, Copa del Món també, això ja fa passar, fa moltíssims anys. I clar, a Fellaini, aquí és un nivell molt superior, però ell va dir, tan sols entrenar aquí uns mesos, ell aprendrà tant, diu.
Sí, sí, com tots aquests anys que ha estat allà.
Sí, segur que... aprendrà molt, i és un noi jove però molt veterà, o sigui, als 24 anys era capità del PSV, té moltíssima experiència, ja té no sé quants partits internacionals, i això amb 24 anys déu-n'hi-do, pues té...
l'experiència acumulada.
Sí, sí, sí.
Hem parlat del Real Madrid i hem parlat de Van Gaal, i clar, com a holandès coneixes molt a Van Gaal, i jo m'he preguntat diverses vegades com podien entrenar o com podien treballar junts dos caràcters tan diferents com Van Gaal i Mourinho.
Pues no sé si són molt diferents.
No són?
De la seva actitud de cara a fora, o sigui, els dos són antipàtics, però molt. Jo crec que això va ser també un matrimoni una mica de conveniència, que Van Gaal va arribar, estava Mourinho ja d'ajudant de Robson, nosaltres dèiem de traductor, fa molt mal encara a Mourinho quan ho dius, i Van Gaal va decidir, mira, que va arribar amb dos ajudants holandesos, o tres inclús, i va veure Mourinho, un home que parlava perfectament l'anglès i el castellà, i va pensar, ostres, pues, aquest li puc utilitzar com traductor, una mica de tot, introduir. I es van trobar, i clar, Mourinho era molt, molt més humil en aquella època, o sigui, Van Gaal era el jefe, i clar, era un ajudant pensant ja en un futur, i Mourinho va ser llest, va estar observant i aprenent de Van Gaal, però jo crec en caràcter i tot, o sigui, es semblen bastant, són dos homes que busquen sempre la polèmica, la manera d'expressar-se, de provocar això, les polèmiques, jo crec que no són tan diferents. I van poder treballar junts, El que passa és que mira, era curiós perquè tots vivien aquí en el Parc de Mar, darrere de l'hotel Terramar, i tant Van Gaal com els seus dos ajudants, eren Van der Lem i Hoek, i Mourinho, tots vivien junts. Van Gaal i els dos holandesos anaven al Camp Nou cada dia amb un Renault Escape, i Mourinho per la seva part, no sé, mai van viatjar junts. I això que vivien junts, tenien el mateix horari i tot això, però no, o sigui, el contacte jo crec que era estrictament professional.
Mourinho també és un personatge, eh? És d'aquells que provoquen incendis, eh?
Sí, és el que li agrada, i jo crec que, bueno, de cara aquí ha comès un error que és parlar malament del Barça. Quan va tornar, sabem que quan tornes al Barça, ahir hauria d'estar agraït de poder haver estat molts anys aquí aprenent i tot això, i en aquella època em tractava bastant bé, però va tornar quan jugava amb el Chelsea contra el Barça de Rijkaard i va encendre tot i
sí.
Però és un home que viu d'això, i jo crec, mira, a tots cau malament, no sé, jo la coneixia abans i parlàvem i tot això, però
els que el coneixen, la gent d'aquí de Sitges que el coneix, parla excel·lències d'ell, evidentment.
No, el que et dic de Van Gaal, o sigui, parles amb el Matas Arnold, que són amics de Mourinho, si en la intimitat és un home perfecte, però a mi no m'agrada tota aquesta gent que tenen dues cares tant com si fossin esquizofrènics, no? O sigui, tu has de portar-te d'una manera de cara fora i a dins ets un home encantador, però no et pots portar de mateixa manera sempre. El món del futbol és molt difícil, i és la seva idea del futbol. Jo crec que, mira, el Barça li va donar una bona curra d'humilitat amb el 5-0, ja li tocava, però està el que està fent, clar, tu abans cap entrenador aquí a la Lliga Espanyola parlava d'un altre malament. Bueno, hi havia èpoques de Clemente contra Cruyff i
sí, també
això,
van ser sonades.
Però ara qualsevol entrenador de qualsevol equip modest parla malament de Mourinho perquè els tracta sense respecte. A Itàlia va passar el mateix, a Anglaterra també. És un home que mira que viu d'això, de la polèmica. I en el Madrid s'estan donant compte que calma una mica, no? O sigui, estàs fent mal a la imatge del club de cara fora. Ja no és un club tan popular. Mira, just venia ara de Holanda, hi havia una revista de futbol internacional molt conegut, i han fet una enquesta entre lectors sobre aquest any, el millor futbolista, millor tal, millor tal. El millor club internacional, crec 12.000 vots del Barça, i el segon és el Madrid, això, però amb 1.000 vots. I, o sigui, el Barça s'ha guanyat molt l'imatge de cara fora, amb el futbol, amb els títols, i Mourinho no està contribuint a donar bona, a popularitzar una mica més el Madrid, tot el contrari.
20 minuts i arribarem a les 12 del migdia. Estem conversant amb Edwin Winkels, ell és periodista del periòdico. Va començar fent esports,
Sí.
I ara no, és a dir, fa ja, em sembla, més de 10 anys, no?
Sí, que no... jo vaig vindre a Holanda, jo era periodista esportiu també, sí. Quan vaig arribar aquí al 88, el més lògic era seguir amb això, i vaig entrar bastant ràpid al periòdico, primer que no tenien cap, que es feia càrrec del ciclisme, vaig començar a fer Tour de França i tot això, que aquí estava una mica oblidat, llavors va arribar Indurain, i ens va guanyar 5 tours i tot això, van arribar als Jocs Olímpics de Barcelona, el 92. Allò em va servir molt, no?, per trobar feina i entrar en el planter del periòdico. I vaig estar molts anys, crec 8 o 9, cobrint el Barça de Cruyff, després un any Robson, després Van Gaal, i vaig cansar una mica al final. Clar, nosaltres al diari érem tres periodistes que sempre corríem el Barça, no sé com, encara ens canviaven a vegades, però cada cap de setmana estaves de viatge, cada dia als entrenaments, i al final, tu et fas una mica més gran, els jugadors són cada cop més joves, els entrenadors cada cop més antipàtics, i em vaig cansar una mica de tot el món del futbol i volia escriure de la vida real, de la gent del carrer, del que ens passa, no?, a tothom.
Tu molts cops has dit que ets un periodista de carrer.
Sí. Sempre.
Eh?
Sí, a més, ara tinc un article 3 cops a la setmana al periòdic, es diu a peu de carrer. Uh-huh. Jo passo per Barcelona, busco temes, gent, al carrer hi ha tantes històries.
És a dir, el més important és el que es cou al carrer, eh?
Sí, jo crec que, a més, és la gent normal. Hi ha jefazos al diari, no t'has de creure el que diu la gent del carrer, perquè poden mentir. Diu, mira, els polítics, futbolistes i entre ells menteixen molt més que la gent,
que la gent del carrer.
Encara que té història, que escolta la seva història, però al carrer hi ha moltes històries. Jo, en teoria, els periòdics, les ràdios, la tele, són per la gent, no hauríem de ser pels polítics.
I... D'un temps cap aquí hi ha aquesta sensació, que se'ns mostra més el que hi ha al carrer, a través de programes de televisió, a través de premsa escrita, com el teu cas, és a dir, ens sí, ensenyen la realitat...
I molt
tal
més
com
prop.
És, no?
Sí, o exageration,
o
sí,
tot, el
tema, tot el tema de reality i tot, sí, això, sí. Ja ens estem passant una mica. Gent ja que busca la fama a través de la televisió distorsiona bastant més que els diaris o la ràdio, crec. Però jo crec que sí, que les notícies, o sigui, tot el que decideix ara un nou govern, vale, podem parlar, és que avui venia aquí, escoltava una ràdio i entrevistes amb tots els nous consellers, uh-huh. Perfecte, però això és molta política, uh-huh. Que volem veure quin efecte tindrà sobre la població, o quan tens aquí l'alcalde Jordi Baiget, ell pot dir moltes coses, uh-huh. El que ens interessa,
sí.
És veure com ens afecta realment al, sí, sí. Poble, o sigui, tu vas pel poble, o temes, qualsevol cosa, no? Com uh-huh. La crisi, etc. Jo crec que és el més interessant, és la gent. Uh-huh.
Què et va cridar l'atenció de Sitges?
Moltes coses. No, vam arribar quasi de casualitat, perquè jo vivia a l'Hospitalet de Llobregat,
sí.
Quan vaig arribar aquí a Catalunya, i era un pis petit, van néixer els nanos, i es va quedar petit, i cada cap de setmana ja veníem, si jo no treballava, veníem de platja a Sitges, a la platja de Sant Sebastià, mm-hmm. I un dia vam entrar per una altra entrada des de l'autopista i vam veure uns pisos en venda aquí com era els Amagers, sí, al costat del càmping de Rocà, que sí. Ja no hi és, i fixa't, en aquella època 93 costaven, eren nous, amb piscina comunitària, 15 milions de pessetes. Això no era res. Bueno, era molt per
mi. Era molt, era molt.
Però pensàvem, ostres, això, Sitges, el que ens agrada. Tampoc estàvem molt més, molt lluny. No estàvem oberts als túnels, encara, uh-huh. Però amb el tren i tot això. Jo treballo a Barcelona cada dia. La gent del diari em diu, com pots viure a Sitges? Estan sols mitja hora, 35 minuts en tren.
Si I vas en tren, sempre?
Tren o en bicicleta, per les costes. O
bicicleta?
També, sí. Anar a treballar? També? Entrenar una mica, sí.
A treballar?
Sí, per a bicicleta a la carretera.
Ja.
Dues cops a la setmana, és hora mitja, dues hores, i vaig en bicicleta a Barcelona. Em dutxo allà i a treballar. I torno en tren, eh?
Ah.
No es pot anar en bicicleta. O amb cotxe a vegades, però està molt a prop i... Ens va al sol aquí, i clar, un holandès, ara vaig estar una setmana a Holanda, amb la neu, que era molt bonica, la neu, però la fred, i a Holanda sobretot hi ha mesos que no n'hi ha cap dia que no surt del sol.
El sol,
dia.
Sí, sí, sí.
I aquí, el sol, i jo crec que pels nanos ha sigut un poble molt agradable de créixer. Ara ja no tant, estan marxant una mica de Sitges, estan avorrits una mica del poble, quan tenen 20 anys, 20 i 18, ja han vist tot aquí, però uh-huh. Quan són petits és un bon poble per créixer, pels nanos també.
Uh-huh.
I això, mira, entre tot, ens vam quedar aquí.
Molt bé. Algun desig en especial, Edwin, per el nou any?
No, jo mai miro endavant. O sigui, demà és Nochevieja, no?
Sí.
Pues no.
Ets més del dia a dia.
Sí, 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 perquè tampoc podem fer res que canvia tot. Mira, estem tots amb aquesta crisi. Alguns, jo estic content que tinc la meva feina encara, que puc treballar, que el meu fill pot estudiar a Londres, per exemple. Jo no, desitjo que el poble... Que aquest poble, mira, que no sé què ha dit l'alcalde, que no l'he escoltat de tot, però que no ens afecta massa més la crisi, que Sitges es defendeix com... Sempre m'ha agradat com va quedar, o sigui, que no es va transformar en un tipus Benidorm o Torremolinos i tot això, jo crec que hem de conservar això, i jo seguiré visquint d'aquí. Jo amb que cada dia veig una mica el sol, i jo quan surto de casa sempre passo al costat del mar una estoneta i el blau del Mediterrani, ja la vida no és tan dolenta.
Has pensat ja en un nou llibre? O...
Uf, no, això dels llibres sempre és molta feina, molts dies llibres que...
Ara tocaries més al carrer, no pas més lo que realment el que t'agrada a tu, no?
Sí, o mira, ja toco una novel·la, per exemple, però això és molta feina. Era agafar un any de permís sense això, sense cobrar, i intentar, però no... M'agrada encara la meva feina, encara quasi tinc 50 anys i estem... Et pots cansar, però mira, m'agrada la meva feina. Però fer un llibre és molta feina, no guanyes res, o quasi res, però tampoc ho fas, però fa gràcia veure el teu llibre, no?, a la llibreria. Però mai saps. Jo l'any passat vaig dir, no, ara cap llibre, i mira, surten i...
Surt l'oportunitat, si em ve de gust, doncs...
I aquest era endavant. Bastant fàcil de fer-ho, o sigui, divertit. Jo crec que ha sortit un llibre molt divertit, la gent que l'ha llegit, sé que inclús el Pep Guardiola va estar en un sopar amb uns amics, el Javier Cercas, l'escriptor, el David Trueba, i es van passar molt bé llegint, recitant frases de Cruyff i fent rialles, i, mira què ha dit el Johan. I jo crec que és un llibre molt divertit sobre un... a l'altre holandès famós d'aquí a Catalunya.
I ara què dius, si ho ha parlat el Johan del llibre amb tu?
Abans, o sigui, és un llibre que he fet jo, no amb ell, jo l'he informat, mira, Johan, estem fent aquest llibre, l'he demanat permís d'utilitzar la seva foto a la portada, i l'única exigència era... d'ell volia escollir la foto, dic, bueno, t'envio 5 fotos i agafa el que vols i ja està. Després tampoc he parlat més amb ell. L'única cosa va dir, ostres, 150 frases i tot el món interpreta mal mis frases. I bueno, pues intentem interpretar-ho bé.
Sempre són els altres, eh?
Sí. Tot el món.
És la meva interpretació, clar. I hi ha coses que no li agradaran i hi ha coses que li agraden, però mira, tampoc... Ara van trucar i té una marca esportiva amb sabates i tot això, i volen comprar llibres per vendre'ls també. O sigui, mira, jo crec que... Suposo que... Per ell no llegeix mai. O sigui, aquest tipus de llibres no li dona igual el que escriuen d'ell.
En qualsevol cas, Edwin és un llibre sense més pretensió que agafar-lo, fullejar-lo, passar-t'ho bé, recordant aquestes frases.
Sí,
i sabent coses, com deies a l'inici de la conversa, que molts desconeixem, no?, de la vida del Johan, també.
No, sí, surten moltes frases de té una salut de fumar. A mi m'agrada una que diu, per què va deixar de fumar? Diu, mira... després de l'operació és bastant diferent si te dicen has de dejar de fumar o si te dice como me dijo el médico si dejas de fumar tú puedes venir aquí cuando quieras, si vuelves a fumar este hospital no lo vuelvas a pisar más que yo no te atiendo. Diu, clar, això ja et dona compte, sí. Compte. Hi ha altres frases que a mi m'agrada molt, que és típic Johan, diu no cometo errores poco me cuesta mucho equivocarme. O antes de cometer un error, no lo cometo. Això és molt cruifià. I així hi ha no sé quants frases que sobre el tema del futbol, del Barça, del Núñez, de Déu. Hi ha una que a mi m'agrada... ell no creu massa en Déu, però sí una mica. O sigui, era una família religiosa, però li va cridar l'atenció quan va arribar a Can Barça i hi ha la capella, quan sí. Tens del vestidor al camp, tu passes a la dreta i hi ha una capella. Ara els jugadors ja no s'aturen allà, però abans sí que era molt més religiós. Diu, però jo no tinc res, deia ell, perquè els dos equips se poden rezar, però solo puede ganar uno. O tots els partits acaben en empate. La seva lògica, o sigui, ell diu coses molt lògiques, però el diu a seva manera, i per això aquest tipus de frases tenen certa gràcia.
I a vegades l'escoltes i dius, ostres, pues té raó.
I tant.
T'agradarà més o menys el personatge, eh? Amb això no ens hi posem, però l'escoltes i segons quines frases dius, ostres, pues sí.
Sí, sí, no, no, sobretot el tema del futbol, no? Per ahir també, clar, pensa que ja pot opinar de tot, però clar, és un ciutadà com qualsevol, però hi ha una frase també coneguda, sobre, ho va dir a Holanda, Holanda té un gran problema amb les retencions del trànsit, cada dia hi ha, no sé, 400 quilòmetres de retencions i les autopistes són com aquí, a 80 o 100 quilòmetres per hora, i ell diu, per què no pugem a 140 tot? I per solucionar això, diu, perquè si el cotxe es poden anar a 140, entren a l'autopista, van a 140 i tots surten abans de l'autopista i hi ha menys cotxes a l'autopista i menys retencions.
Més retencions, sí, sí, sí.
No, clar, jo et dic, 5 ministres han intentat solucionar el tema de retencions, no han pogut, no crec que sigui la solució màgica, però és molt així. Aquí jo crec que Catalunya Ràdio va parar un dia de la economia i com sortir de la crisi. Ho diu un home que va patir molts problemes econòmics ell també, però mira, ell... És llibre d'opinar de tot, també.
Diuen que és molt llest.
Sí, més que intel·ligent és llest.
És llest, sap, sí, sí. Sap. Una cosa és intel·ligent i l'altra llest, eh?
Ja, se'm va veure, no, va fer molt col·legi, i diu, parlo bé l'anglès, l'alemany, el castellà, parla tots més o menys igual, a la seva manera, no va estudiar mai, però la vida li va ensenyar, i és molt llest en com moure's... Sobretot, clar, si tu, la gent de vegades oblida, si tu arribes a un país estranger, o sigui, jo m'imagino els catalans, la gent, ara veig el meu fill, si vas a Londres, no és fàcil, o sigui, aprendre una llengua bé, defensar-te, reunions, o sigui, de les crítiques, etc. O sigui, nosaltres, jo també ara, o sigui, cada frase que estàs dient, en teoria estàs traduint de la teva
llengua
materna, que és l'holandès. O sigui, no sempre és fàcil parlar perfectament una altra llengua i bueno, alguns tenen una mica més problemes que altres, però mai és fàcil anar a viure a un altre país, adaptar-se i tot això. Jo he sigut molt ell viu bastant entre Holanda, encara té un pis a Amsterdam, i aquí es viatja, ara és molt més fàcil.
Freqüenta molt Holanda, el Johan?
Sí, bastant, sí, té molts actes allà, té la seva fundació a Holanda també, a la tele ja no va, però no, té els seus Cruyff Courts, que són petits camps de futbol, que a Ribes, crec, Sant Pere de Ribes, també van obrir un ara, estaven parlant d'això, o sigui que és de joventut.
O a Vilanova, no, em sembla?
Barris degradats, o Vilanova, sí.
Vilanova.
Barris degradats, entre cometes, sí. Però de posar un lloc on es anava, a Sud-àfrica van obrir un també, a Holanda hi ha bastants, aquests barris dels immigrants, i ell sí que està molt ocupat i preocupat d'aquest tema de la joventut i tot això. Això sí, ara, pues, si li vols una entrevista amb Cruyff, són sempre bastant agradables, tu pots parlar una hora bé, però la primera mitja hora o l'última sempre has d'escoltar la seva passió per la seva fundació i els nanos, educar però bueno, és un home molt en això molt, o sigui que no s'ha reiterat del tot, o sigui, està molt ocupat a través del futbol, els esports, d'ajudar nanos, els minusvàlids i tot.
I al cap i a la fi, com mantenir el personatge vigent, no? És a dir... Que encara es parli de Cruyff, que encara les seves declaracions tingui tanta pes, que passen els anys i que Cruyff, ostres, és el que diuen, no? La ombra allargada, eh?
Molt, molt allargada. Dilueix una mica últimament, perquè clar, ara tens un equip que juga molt bé a futbol, és a dir, ja no hi ha l'enyorança de Cruyff
amb
l'equip de Guardiola.
Edwin, ens hem atrevit a dir que aquest equip és molt millor que el Dream Team, famós.
No, és una versió perfeccionada i és una altra època de futbol. Però sí que
el Dream Team defensava molt pitjor que el que defensa l'actual Barça.
Pues, molt pitjor no, perquè jo vaig, just al llibre, poso els números dels gols que va encaixar a Zubizarreta, i no eren tants. Jo pensava també, en la teva memòria tenia, però era menys d'un gol per partit també, bastant menys que un gol per partit. Tenia la idea que defensava pitjor. A veure, defensava de manera diferent, tots els tres, hi havia i Koeman, que no era defensa, per exemple. Però sí que és un home, a mi em crida l'atenció encara on apareix Cruyff i obre la boca, i hi ha micròfons, i hi ha gent interessada. És un home que per exemple durant el Mundial de Futbol escriu al periòdic una cosa de Brasil i es munta primer a Brasil, perquè va ser molt crític amb la selecció de Dunga, de Brasil va arribar a Sud-àfrica, i en Sud-àfrica, en el Mundial de Futbol, la selecció de Brasil ha de contestar a unes paraules de Cruyff escrites a Barcelona. Déu-n'hi-do, o sigui, això demostra una influència molt més, per exemple, que com Pelé és un home bueno, treballa per empreses, però que ja no té l'opinió vàlida. Maradona. Ha demostrat que ser entrenador no és tan fàcil com ser bon jugador. Jo crec que Di Stefano, mira, Borrom és un iaio que
sí.
president del Madrid. Cruyff és un home molt, o sigui, amb les seves idees, i t'agrada o no, però que sí que encara en tot el món l'escolten bastant.
Doncs escoltant Cruyff, la seva vida i el seu futbol a través d'aquestes 150 frases editat per Cossetània, escrit per Edwin Winkels, a qui hem tingut el plaer de saludar aquest matí als micròfons de Ràdio Maricel. Reitero el nostre agraïment, tenint en compte que l'Edwin doncs, ha vingut d'Holanda. Està en poc dormir, no?
Sí, però bueno, ara, mira, abans quan jo vivia aquí, just venia a viure aquí als finals dels 80, era molt més difícil viatjar a Holanda, pagaves molt més.
Sí.
No sé si eren 400 euros comparat amb ara, i ara amb 100 euros fas viatge d'anar a tornar a Amsterdam i ens és molt més fàcil tornar a vegades al país.
Molt bé. Doncs Edwin, el que et deia, moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
Ha estat un plaer. Sort de cara al futur.
Bon any.
I bon any, això mateix, que el 2011 sigui més benèvol. Per aquells que diuen que el 2010 doncs, ha estat bastant dur, doncs que sigui una miqueta menys dur, a poder ser. Toni, moltes gràcies també.
Molt bé, Pitu.
Bon any, ja ens anirem veient.
Igualment, i dir que els dos equips de futbol, tant el Sogrense com el Sitges, estan entrenant ja.
Molt bé, fantàstic. Bé, no hi ha jornada aquest cap de setmana, però saben que la Lliga reprèn el cap de setmana del 9 de gener. El 9 de gener, 28a edició també de la mitja marató de Sitges. Ho hem de deixar aquí, agraint-los la seva confiança. Avui últim programa, avui últim matí amb nosaltres d'aquest 2010. Demà, recordin, els deixarem amb música, amb la bona música, amb la selecció que ens ha fet un any més en Jordi López amb els millors èxits del 2010. I parlant d'èxits, que els èxits siguin una constant en el nou any. Moltes gràcies, bon any i que vagi molt bé. Fins la propera, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.